4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí davant els seus companys de la direcció socialista que convocarà primàries a l'octubre i al 39è Congrés Federal del PSOE a principis de desembre. Sánchez ha fet aquest anunci davant la Comissió Permanent de l'Executiva Federal, reunida avui a la seu socialista de Madrid. Aquest avançament del Congrés accentua les crítiques internes a Pedro Sánchez. L'antic rival de l'actual secretari general del PSOE, Eduardo Medina, és una de les veus que han intervingut aquest matí amb més duresa. Per a les 4, per aquesta hora, està convocada una roda de premsa en què Pedro Sánchez podria anunciar més detalls o fins i tot no es descarten nous moviments interns. N'estarem pendents, lògicament, i us informarem d'aquestes possibles novetats en els propers minuts i en propers butlletins informatius. L'exministre Rodrigo Rato, exdirector gerent del Fons Monetari Internacional, i l'antic president de Caja Madrid, Miguel Blesa, seuen a partir d'avui al Banc dels Acusats per l'escàndol de les anomenades targetes Black. La Fiscalia Anticorrupció demana per ells 4 i 6 anys de presó, respectivament. Els acompanyen 63 antics directius i consellers de l'entitat financera. L'ambaixadora dels Estats Units davant les Nacions Unides, Samantha Power, ha dit que el que Rússia està promovent i fent no és lluitar contra el terrorisme, sinó una barbàrie. Així s'ha expressat, referint-se a Síria, durant una reunió d'urgència que el Consell de Seguretat de l'ONU va fer ahir a Nova York, després d'assegurar que en lloc de perseguir la pau, Rússia fa la guerra al costat de Bashar al-Assad. A Londres, mentrestant, el secretari d'Afers Estrangers britànic ha dit que Moscou podria estar cometent crims de guerra a Síria. Mentrestant, sobre el terreny, la violència no s'atura. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
L'alegria es troba en la lluita, en l'esforç, en el patiment que suposa la lluita i no en la mateixa victòria.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
L'envelliment no és un moment del temps, sinó l'instant precís en què renunciem a viure. Comencem És gran ser gran. Salutacions a l'equip del programa, els controls tècnics, com cada dia tocant els botons, Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Controls i inspecció de les residències. Avui a Ràdio Estel coneixerem parts dels geriàtrics que potser mai les hem conegut. A És Gran Ser Gran, avui en parlarem. Això serà possible, ja que ens acompanya el senyor Lluís Rodríguez. Perdó, el senyor Lluís Gutiérrez. És el segon dia que ja m'he equivocat amb Rodríguez. Senyor Lluís Gutiérrez, que és gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut i disculpa.
Molt bona tarda, no passa res, Marc. Ho hem corregit a temps.
Avui me n'he donat.
Exacte.
Si et sembla, comencem amb una pregunta una mica, potser una mica dura. Fa uns anys sentíem converses sobre residències legals, residències no legals. Això encara existeix?
Bé, jo vull pensar que no. És a dir, hem parlat en programes anteriors, Marc, que les residències estan supervisades i controlades en tot moment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de Generalitat de Catalunya, que és qui ha de vetllar perquè aquestes coses no passin. Per tant, jo vull pensar que no és així. Totes les residències que estem avui en dia i que oferim places pels possibles usuaris, som residències que complim absolutament tota la normativa vigent.
Una de les principals recances de les persones que busquen una residència, suposo que és el... No sé, que el personal estigui degudament titulat. No sé, tots coneixem i hem llegit a vegades casos en què els auxiliars reparteixen la medicació o fins i tot posen injeccions. Això està descartat per complet ja o encara...
El grup Gran Vida és descartadíssim i donem total garantia de que això no succeeix. I no només em remeto a la formació acadèmica que una persona pot necessitar o li podem requerir perquè exerceixi les funcions dels quals, les quals se li assignen, sinó també la formació continuada, que és molt important. És a dir, una persona que exerceix la funció d'auxiliar d'infermeria i que se la contracta com a tal... Òbviament, ha de tenir aquesta formació acadèmica cursada i, si és amb uns anys d'experiència, millor. Ara bé, un cop entrem i un cop formem part d'un equip de treball, que recorda en programes anteriors n'hem parlat que són multidisciplinars, un cop formem part d'aquest equip de treball, hi ha un aspecte molt important que és aquesta formació continuada. És a dir, no ens hem de parar únicament amb la formació que tenim acadèmica que algun dia vam assumir, sinó també en tota aquella formació més específica que aniríem necessitant per anar millorant en el nostre servei al llarg del temps.
O sigui, vols dir que us preocupeu que els auxiliars, els fisios, els metges, o sigui, es vagin reciclant, no? Vagin fent cursets més que reciclar, inclús per ampliar els coneixements, no?
Correcte. I ja no tan sols per ampliar els coneixements, per amb totes aquella contingut acadèmic que pugui anar sorgint més novedor, sinó també més específicament per les necessitats que tindrem dins la residència en funció de les característiques que tinguin els usuaris. Per exemple, formació interna podria ser com hem de fer les cures pel tipus de resident que tenim. Com hem de fer els canvis posturals pel tipus de resident que tenim. Inclús també formació pel personal de neteja, que moltes vegades l'obviem, i no, també és molt important que el personal de neteja rebi la formació adequada de com s'ha de netejar cada una de les instal·lacions del centre.
Recordem als nostres oients que, o sigui, els canvis posturals no és més que la nit els vagin movent, no?, els pacients perquè no, la pell no pateixi.
Correcte, i no tan sols la nit, sinó durant el dia. Aquelles persones que tenen una mobilitat ja molt reduïda, que a la residència els hi garantim un número, que això ens ho determinarà, òbviament, el personal sanitari del centre, un número de canvis, si estem enllitats, doncs, al llit, o si estem en una butaca, doncs, que ens ajudin a aixecar-nos i a tornar-nos a sentar en la butaca, un número considerable de vegades durant el dia, per tal de garantir de que no tenim problemes, per exemple, en la pell.
Això sabem tots, que una persona, quan es fa gran, hem de beure molta aigua. Qui és el que fa el seguiment de tots els residents beguin l'aigua necessària per una bona hidratació?
Hi ha diferents factors que determinen la quantitat d'aigua que hem de beure. Una, òbviament, és l'edat, podria ser també el pes. Òbviament, també, la quantitat d'aigua que hem de beure o de líquids que hem de beure és estacional, és a dir, no és la mateixa a l'estiu que és a l'hivern, en funció de la calor, el cos no hidrata de la mateixa manera, etc etc. Sempre sota la supervisió del nostre equip sanitari, que és el que determina, en funció de tots aquests aspectes, quants litres d'aigua o de líquid hem d'ingerir al llarg del dia, qui se n'ocupa, qui supervisa i qui ens garanteix que això és així són les persones, en aquest cas les auxiliars d'infermeria, que són les persones encarregades d'aquesta atenció directa cap al nostre usuari que parlàvem en anteriors programes.
Quina importància té pel resident, la persona que viu dins aquesta residència, la temperatura de la residència? Es busca una temperatura de confort?
Sí, òbviament. En general està acceptada aquesta temperatura de confort sobre els 25 graus. 25. És a dir, hem d'estar sempre dins del centre a una temperatura al voltant d'aquests 25 graus que ha de ser l'objectiu.
Estiu i hivern.
Correcte. Ara bé, això té els seus avantatges, però també pot tenir els seus inconvenients. És a dir, si jo, com a usuari, estic a la residència sempre a 25 graus, hem de tenir molt en compte el personal que treballem a la residència, que, per exemple, ara que hem acabat de passar l'estiu les fortes calors, de que si un moment donat surto fora de la residència, a l'exterior de la residència, a les pròpies instal·lacions de la residència, però surto a l'exterior, a fora, molt probablement, en funció de l'hora del dia que sigui, estaré a 30 i pico graus. O, si estem a l'hivern, hem de tenir en compte el personal de que si a dins estem a 25 graus, a fora, a l'exterior, estarem segurament a poc més de 10 graus, o en funció de l'hora del dia que sigui, inclús menys. Per tant, hem de tenir en compte aquestes situacions i corregir-les o minimitzar-les per tal de que no tingui l'usuari un impacte molt sobtat i molt brusc de temperatura.
També m'agradaria saber, i suposo que els nostres oients també, qui controla que el resident porti roba adequada per l'època de l'any. És a dir, no sé, per exemple, si a l'estiu porta una roba impermeable, no transpirarà i serà més fàcil que es deshidrati.
Bé, aquest és un aspecte molt important, Marc, la roba dins una residència. Nosaltres, en el grup Gran Vida, sempre apuntem de que la roba ha de complir una característica important, que és que ha de ser còmoda. Si no és còmoda aquella roba, difícilment el resident estarà còmode en la residència, estarà satisfet. Per tant, la roba ha de ser còmoda. I quan dic còmode vull dir que el resident se li permet a la residència portar aquell tipus de roba que habitualment portava a casa seva. Si és una persona que anava vestit amb pantalons i camisa, doncs amb pantalons i camisa, perquè si a casa anava així, doncs òbviament a la residència també hi vull estar. Un cop dit això, qui és la persona o les persones dins d'una residència que se n'ocupen i que ens garanteixen de que portem la roba adequada són les auxiliars d'infermeria, que són aquelles persones que vetllen perquè dins l'armari nostre com a usuari hi hagin totes aquelles roba que necessitarem en funció de l'època del temps en què estem. Per exemple, l'actual pot ser un dia que faci calor o pot ser un dia que ja comenci a fer bastant de fred. Per tant, hem de tenir a l'armari els dos tipus de roba perquè pot ser que puguem utilitzar un o pot ser que puguem utilitzar l'altre.
Lluís, a mesura que ens anem fent grans, l'organisme s'enlenteix amb la funció digestiva i a la vegada triturem pitjor els aliments perquè pues, tenim o pròtesis o les dents malament. Algú es preocupa per aquest tipus de funció?
Sí, absolutament. Això és un aspecte típic i característic d'aquella atenció directa que apuntem en cada un dels programes, no? Que és aquella atenció que donem quan interaccionem amb l'usuari. I precisament el fet de els àpats que es fan en una residència forma part d'aquesta atenció directa, no? Hi ha molts diferents tipus de menús. Apuntàvem en anteriors programes el menú basal, que seria aquell menú normal, que l'usuari pot digerir-lo i pot masticar-lo fàcilment. Tenim el menú diabètic, el menú hipocalòric i el menú també triturat, per a aquelles persones que ja els hi costa o tenen més dificultat ja al mastegar i, per tant, se'ls hi posa menú triturat. Però és que no tan sols això, també hi ha el resident que ens necessita que l'ajudem constantment en aquesta activitat, concretament el de menjar. Hi ha altres tipus de residents que ho poden fer perfectament sols, sota sempre la nostra supervisió.
Fins a quin punt creus que és important el realitzar activitats per exercitar la memòria?
És molt important la residència. I el tipus d'activitats que utilitzem al grup Gran Vida, a més de complir l'objectiu que siguin activitats que ens permetin exercitar la memòria, també compleixen una altra condició, i és que agraden. És a dir, fem aquell tipus d'activitats que s'exercita la memòria, òbviament, però també que agradin els nostres residents. Preguntes tan bàsiques com on vaig néixer jo, quin any em vaig casar, quants fills tinc, quin és el domicili dels meus fills... Són preguntes que ens permeten, precisament això, exercitar la memòria, ens permeten també donar-nos a conèixer en el centre, molt important en aquell període d'adaptació que parlàvem en anteriors programes, perquè ens donem a conèixer explicant qüestions personals de la nostra vida, i a més ens agrada, perquè expliquem coses que els donem molta importància perquè són d'éssers molt, molt estimats per part nostra.
Lluís, totes les residències han de tenir i tenen full de reclamacions?
Sí, òbviament. La reclamació sempre ens la prenem en l'aspecte més positiu. És a dir, una reclamació no ha de ser un aspecte negatiu, sinó una reclamació ha de ser allò de que ens permeti evolucionar i ens permeti millorar, perquè al final no deixa de ser una inquietud que una família ens transmet. No? Per tant, les reclamacions benvingudes siguin. I per tant tenim aquest full de reclamacions per tal de recollir-les, i quants més millor.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer-te qualsevol consulta de tipus de residències. Sàpiga que ho pot fer marcant els telèfons del directe de Ràdio Estel d'Es Gran Ser Gran, que són el 93 409 2771 i 93 409 2772. Aquests són els dos telèfons que tenen ara aquí del programa. Les vostres residències del grup Gran Vida, teniu bústia de suggeriments i si és així... Què hi trobeu? Què feu de les notes? Dels suggeriments que us hi posen?
Són un aspecte molt positiu, com deia abans, i enllaçat també amb les reclamacions, amb aquest document de recull les reclamacions que podem rebre. Ja siguin reclamacions, ja siguin suggeriments, ja siguin opinions. El moment de l'alta d'un usuari se li entrega molta documentació, apuntàvem en anteriors programes, se li entrega el contracte, que és aquell document que recull pues casuístiques entre el resident i la família i el centre, se li entrega el reglament de règim intern i se li entrega una altra documentació que segurament la família utilitzarà, que és el número de telèfon de la residència, òbviament, número de telèfon de la directora o director tècnic, i també una adreça de correu electrònic per qualsevol tipus de suggeriment que ens vulgui fer arribar, que poden ser de molt tipus.
Els vostres centres oferiu... Parlem ara de la llei de dependència, si et sembla.
Sí.
Oferiu als vostres centres assessoria per tramitar ajuts de la llei de la dependència?
Sí, per suposat. Per suposat, perquè malgrat una residència pugui ser privada o no, i per tant com a privada no es podrà beneficiar, almenys fins al dia d'avui, d'aquestes subvencions que ofereix la llei de la dependència, ens veiem obligats a que si sigui. Dèiem... Marc, fa un parell de setmanes explicàvem que el nostre sector és un sector desconegut fins que no es té la necessitat. Llavors ens comencem a preguntar i a esbrinar i coneixen més per tal de prendre la decisió, i la llei de la dependència també. És a dir, és una llei desconeguda, sabem que existeix, que regula alguna cosa, però és una llei molt desconeguda fins que un té la necessitat. Per tant, quan tenim la necessitat com a família de que el nostre familiar està en una residència i volem conèixer quins tipus d'avantatges tenim gestionades totes per l'administració pública, és quan ens desperta la curiositat i les necessitats. Per tant, sempre informem dels passos a donar per tal de poder-se beneficiar dels ajuts que recull aquesta llei.
A l'hora de rebre un ingrés, teniu uns límits, fins a, no sé, graus de dependència, edat, algun límit que tingueu de cara a la persona que s'ha d'ingressar?
No, és a dir, parlàvem de que en una residència pot ingressar tothom que tingui més de 65 anys o que tingui un grau de discapacitat tal que li dificulti fer les activitats més bàsiques de la vida. Aquests són els dos únics límits que posem. Ara bé, des d'un punt de vista... per ingressar en una residència, des d'un punt de vista sanitari, ha de ser una persona estable. És a dir, recordem que les residències no són hospitals, per tant, podem cuidar tothom que des d'un punt de vista sanitari no corri ningun tipus de perill. Si és així, no tenim cap límits. En tot cas, la situació de dependència, com apuntaves fa un moment, Marc, el que ens determinarà serà el grau d'atenció que haurem de donar a aquell usuari, però mai serà un límit per l'ingrés a la residència.
Anem a recordar els telèfons del directe, 93-409-2771, 93-409-2772. Quina importància té el que les habitacions siguin individuals, compartides? Això en té alguna importància?
Això, Marc, va en funció dels gustos de cada usuari. Hi ha usuaris que, d'igual manera que hi ha usuaris que diuen, no, jo vull la residència a la muntanya, jo la vull al mar, jo la vull al centre de la ciutat, doncs amb les habitacions passen exactament el mateix. Jo vull una habitació individual perquè així serà com, bueno, me la ordenaré i me la decoraré com a casa estava acostumat a tenir la meva habitació i així, bueno, em donarà la sensació de que és el meu espai i, malgrat comparteixi unes instal·lacions, la meva habitació sempre serà la meva habitació. Hi ha persones que diuen, doncs no, jo doncs, vull estar compartint habitació amb aquella persona de que durant el dia doncs, hem agafat una certa química, hem agafat alguna certa compenetració i, per tant, quan me'n vaig a dormir vull estar acompanyat i vull estar acompanyat d'aquella persona.
Clar, llavors han d'estar d'acord els dos, clar.
Correcte. Per la residència ens n'ocupem d'això, de quan es tracta d'habitacions compartides, aparellar persones, òbviament del mateix gènere, però també que tinguin personalitats semblants.
Yeah. A l'hora de fer l'ingrés, els familiars han de portar algun tipus de roba, estris, alguna cosa?
Sí, nosaltres en el grup Gran Vida, Marc, sempre recomanem que es porti la roba còmoda, i còmoda vull dir la mateixa roba, el mateix tipus de roba que estàvem acostumats a portar abans de l'ingrés a la residència, per tant, és la nostra roba més habitual, i que es portin un parell o tres de mudes a part de la roba que portem posada aquell mateix dia.
Lluís, què feu en el cas de que un resident necessiti una analítica, que s'hagi de fer cada any una anàlisi de sang?
Doncs en aquest cas, i tinguent en compte, repeteixo que és molt important, Marc, que les residències no som hospitals, les analítiques s'hauran de fer en algun altre centre que tinguin aquesta opció, és a dir, que es dediquin a fer, entre altres coses, analítiques. En aquest cas, Marc, el que fem és posar a disposició de la família, si hi ha un impediment de la família per qüestions laborals, que és la gran majoria dels casos, de poder acompanyar aquell dia i aquella hora a l'usuari a fer-se l'analítica a la clínica o l'hospital que sigui, posem a disposició aquest servei d'acompanyament perquè l'usuari no hagi d'anar sol.
Si puntualment el resident precisa presentar-se en una citació oficial, també com ho feu? Igual, vos pot acompanyar?
També, exactament igual que la pregunta anterior, Marc, el que fem és posar a disposició de la família, sempre amb el seu consentiment i amb la seva aprovació.
I ho ha de saber la família?
Sempre, sempre. És a dir,
però en cas que diguin, ja l'acompanyarem nosaltres, no?
Exacte. I a part de que encara que diguessin que no el poden acompanyar pel motiu que sigui, sempre un usuari en una residència no surt mai de la residència sense posar-nos en contacte previ amb la família qui ens ha d'autoritzar.
Lluís, durant les nits, com sabem que al nostre familiar li fan tots els canvis posturals per evitar les ulceracions? Com sabem que no se'ls salten?
Tenim un mecanisme, i ara ja parlo del grup Gran Vida, cada centre imagino que tindrà el seu. Nosaltres en el grup Gran Vida tenim un mecanisme per tal de garantir que es fa tot. I ja no només parlem de canvis posturals, sinó també podem parlar de la presa de medicació, si ens hem de prendre algun tipus de medicació durant la nit, o el ressupó, que el ressupó és tot allò que hem d'ingerir entre l'hora de sopar i l'hora d'esmorzar, perquè no passin un número considerable d'hores sense ingerir cap aliment o cap líquid. Totes aquestes activitats que es puguin fer durant la nit, o també les que es fan al dia, portem un registre on s'anota cada una de les coses que s'han de fer i, un cop les hem fet, confirmem documentalment conforme s'han fet.
Feu un ressupó? Això del ressupó no ho sabia. O sigui, després de sopar, cap d'unes hores?
Sí. El ressupó es fa en funció del tipus d'usuari. I a l'hora que es dona, en funció de l'usuari. És a dir, aquells usuaris que sopem més aviat, sopem a partir de les 7 de la tarda i a quarts de 8, de les 8, ja hem acabat de sopar, i després som un tipus d'usuari que al matí no ens agrada matinar i ens aixequem una mica més tard, el que evitem amb el ressupó és que passin de 10 a 12 hores sense ingerir cap aliment ni cap líquid. Per tant, donem el ressupó. Aquest és l'objectiu del ressupó.
Si el resident no pot menjar per si sol, què feu aleshores?
És la nostra feina i per això existim. per moltes altres coses, però aquest és un dels motius. És a dir, si no podem menjar per nosaltres mateixos, a la residència ens donaran de menjar. I el personal, que tornem a parlar de l'atenció directa que parlàvem fa un moment en el programa d'avui, Marc, que és que nosaltres, el personal de la residència, ens ocuparem de que mengem. Pensa, Marc, disculpa, una qüestió que és molt important, que n'hem parlat en d'altres programes, que és que, a diferència de molts altres sectors, a la residència tenim l'avantatge de que no tenim pressa. Per tant, si nosaltres a l'hora de menjar necessitem que m'ajudin, però és que, a més, soc lent, no hi ha cap problema. Estarem el temps que faci falta, perquè l'important és que mengem el que toca menjar, perquè per això ens han controlat prèviament.
A quins recursos podem accedir mitjançant la llei de la dependència un cop ja tinguem ingressat el familiar al centre? Ja tenim el familiar ingressat al geriàtric. Quins recursos podem accedir?
Els recursos són molts, i la llei de la dependència així ho recull. Quan fem referència única i exclusivament als recursos que podem disposar o que podem sol·licitar quan estem ingressats en un centre, avui en dia són pràcticament dos, que és... quantitats econòmiques que podem sol·licitar a l'administració pública, que per la seva sol·licitud hem de complir una sèrie de característiques, bàsicament documentals, que hem d'entregar a l'administració pública en aquest cas. Però són subvencions de caràcter econòmic que la Generalitat en aquest cas ens transferirà a nosaltres.
Existeixen algunes ajuts més que puguem demanar?
Sí, són, com deia fa un moment, Marc, no tan sols pel fet d'estar ingressat en una residència, sinó el que recull la llei, de manera general, és qualsevol indici que jo ja pugui demostrar de cara a l'administració pública que necessito algun tipus d'ajuda, ja sigui ajuda a domicili, ja sigui ajuda d'una sèrie d'hores d'un professional que vingui a casa a fer-me la neteja o que s'ocupi de supervisar-me que em prenc adequadament la medicació, que serien ajudes materials o ajudes econòmiques en ajudes d'algun cuidador o d'un ingrés en un centre de dia o d'un ingrés en una residència.
Tots sentim a vegades que residència, tal nom, portes obertes. Vosaltres, això pot venir una persona a visitar la residència, quan sigui, poder-la veure?
En el grup Gran Vida, Mar, les portes...
No cal ser un dia, no?
No, les portes sempre estan obertes per les persones que vulguin demanar informació. Sempre estaran obertes, perquè al final és la nostra raó de ser absolutament transparents amb tot el que fem i amb totes les nostres instal·lacions. No som un centre tancat i aïllat de l'exterior, no. Quantes més gent vingui, millor. I no tan sols per la gent que tingui la necessitat urgent d'ingressar un familiar, sinó aquell aspecte preventiu que parlàvem en anteriors programes. És a dir, vull veure la residència perquè el dia que la necessiti vull estar segur de que estaré en el lloc que realment vull estar. Per tant, que vingui tothom que vulgui a les residències, que tenen sempre les portes obertes perquè així sí.
A vegades és curiós pensar que, mira que s'ha dit vegades, i inclús suposo que ho sabem tots, això, que si mirem amb tot a la vida, amb temps les coses, sempre podrem triar més. Però, en canvi, sembla que en la residència costi de fer aquest pas.
Sí, socialment ens pot costar fer aquest pas, però si a cas, Marc, que és un aspecte molt important, aquest aspecte preventiu, en podrem parlar en posteriors programes, però sí que és molt important tenir en compte quin tipus de residència vull estar per al dia que, suposadament, hagi d'ingressar en un centre.
Consell de dia.
El consell d'avui és: el trastorn principal de la gent gran és la soledat. Per això, el més important és que la gent gran pugui viure amb dignitat. No hi pensem, però tots comencem a envellir des de que naixem. Per això és important que tinguem un comportament saludable per guanyar qualitat de vida i aconseguir un envelliment saludable. Bé, Lluís, doncs gràcies per haver estat aquí. Lluís Gutiérrez, ara sí.
Moltes gràcies, Marc, és un plaer.
Ens veiem a la propera.
Moltes gràcies.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem demà a les 4. Adéu-siau.
És Gran Ser Gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.